Sabeu que el tòpic que acompanya la figura dels entrenadors quan les coses no van gaire bé, diu que un entrenador no es menjarà els torrons. Bé, doncs, la frase és pràcticament literal i s'ha fet realitat per l'alemany Thomas Tuchel, que, segons els mitjans de comunicació francesos, perquè encara no hi ha comunicat oficial del seu club, ha estat destituït com a entrenador del Paris Saint-Germain, el pròxim rival del Barça a la Lliga de Campions. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
Com dèiem, els diaris ho diuen, però de moment el PSG oficialment no n'ha dit res.
No, i de fet és curiós que el web del club francès està encapçalat per unes declaracions de Tuchel, on diu: "Estic molt feliç". Unes paraules que fan referència a la victòria ahir a la nit del PSG per 4-0 davant l'Estrasburg en partit de la Lliga Francesa. Tuchel va arribar el 2018 a la capital francesa procedent del Borussia Dortmund i per substituir Unai Emery. Des d'aleshores ha dominat els campionats locals i va situar per primer cop a la història el PSG a la final de la Champions, que va perdre fa ara uns 4 mesos amb el Bayern de Múnich. Aquesta temporada ha suat molt per passar els vuitens de final, tot i que va acabar la fase de grups per davant del Leipzig i també del Manchester United. A la Lliga és tercer, a un punt de Lió i de Lilla, els quals no ha pogut guanyar aquest mes. Però al darrere de la destitució hi ha dos fets que no podem oblidar. Un, la mala relació amb Leonardo, el director esportiu del club. I dos, unes declaracions que ha fet aquesta mateixa setmana un mitjà alemany, on diu que el PSG no està a l'altura com a club i que no se li ha reconegut el fet d'arribar a la final de la Lliga de Campions.
Doncs Déu-n'hi-do, amb aquestes declaracions, a banda de les males relacions que té amb alguns jugadors, doncs és evident que estava la corda fluixa. Encara no és oficial que l'hagin acomiadat, però ja s'ha publicat que Mauricio Pochettino seria el seu substitut.
Ho assegura el Bild, alemany, i també alguns mitjans francesos. Recordem que Pochettino està sense equip des que el van destituir del Tottenham ara fa poc més d'un any. El tècnic argentí va ser jugador del Paris Saint-Germain del 2001 al 2003. També va ser jugador i entrenador de l'Espanyol.
Bé, doncs, a cara a l'enfrontament de la Lliga de Campions entre el Barça i el Paris Saint-Germain, els informes que pogués tenir ja Ronald Koeman del PSG potser no li serviran de gaire. Es trobarà a la Champions amb un equip francès diferent del que hem vist fins ara amb aquest canvi d'entrenador. Roger Bussà, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
A Koeman sí que l'hem sentit avui, en una entrevista als mitjans oficials del club, a la revista Barça, en què encara no parla de la Lliga de Campions, però sí que fa balanç del que s'ha trobat fins ara. Una de les coses que més l'ha sorprès ha estat la irrupció de joves com Ansu i Pedri.
Dos jugadors que l'han impactat i que, segons Koeman, han de millorar, però dos joves que a ell l'il·lusionen, especialment Pedri, de qui celebra el nivell que ha mostrat fins ara.
Es bonito, se merece, pero también son gente que tiene que aprender muchísimo todavía, porque tiene 17, 18 años en sentido de Ansu y de Pedri, pero que los dos que han hecho y donde están en el nivel máximo de primer equipo de Barça, es algo muy grande a su edad, ¿eh? A su edad de Pedri llegando de Las Palmas y jugando ya partidos contra Madrid, contra Juventus, y sobre todo el nivel que él ha demostrado es fantástico.
Sobre Messi, la mateixa sensació que ha explicat sempre, que el deu gaudir i que està endollat, i sobre l'equip en general deixa clar quina actitud vol que tingui. Vol un equip lluitador i guanyador.
Quiero ver un equipo que juega, que domina, pero también que presiona. Y el fútbol también ha cambiado un poco, ¿no? Porque en mi época yo ha sido más de construir desde atrás. Hoy en día son los laterales que casi son extremos. Entonces el fútbol también ha cambiado, pero yo quiero ver a mi equipo ganador, que luchan, que trabajan y que juegan bien.
I no passa per alt la situació econòmica del club. Koeman reconeix que són moments complicats, diu que no hi ha res a les mans i que com més tranquil·litat hi hagi a dalt, millor per a l'equip a l'hora de triomfar.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet, perquè ahir ja us vam explicar al Catalunya Migdia l'embolic que hi ha entre el Barça i el seu jugador de la secció de bàsquet, Thomas Ertel, amb un capítol surrealista que es va viure a Istanbul quan el club no el va deixar tornar en l'avió de l'expedició blaugrana. Avui l'atenció se centrava en l'entrenament de l'equip blaugrana que diumenge juga a la pista del Madrid. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
I Ertel no s'ha entrenat avui amb la resta dels seus encara hores d'ara companys blaugrana.
Exacte, és a dir, el jugador ha rebut el permís del Futbol Club Barcelona per no anar a l'entrenament avui a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. El jugador no s'ha presentat i sembla indicar, Òscar, que les aigües tornen al seu cabal i que les dues parts, després de l'episodi, com deia, surrealista, es posaran a treballar per intentar trobar una solució abans del 6 de gener, ja que si Ertel vol fitxar per un equip i que tingui opcions de jugar a l'Eurolliga, Ertel aquesta mateixa temporada ho ha de fer abans del 6 de gener, si no, hauria de fitxar per d'altres equips que no la juguin, o, si fitxa per un equip d'Eurolliga, només podria jugar a la Lliga, la competició nacional. Per tant, doncs, com que tothom hi surt perdent i tothom hi pot sortir guanyant una miqueta, la intenció és trobar un acord, veurem, perquè les posicions a hores d'ara estan allunyades, però sembla que avui i demà no hi haurà res i, per tant, caldrà esperar a partir de Sant Esteve o passat al Barça-Madrid.
Molt bé, doncs estarem pendents de com acaba aquest serial. No marxis molt lluny, Ernest, que ara et demano per l'NBA, però haig de parlar una cosa de futbol internacional. La majoria dels campionats i els esdeveniments esportius s'aturen aquests dies per Nadal amb l'objectiu que els esportistes els puguin passar a casa seva, però ja sabeu que n'hi ha alguns esportistes que no ho podran fer perquè algunes competicions són víctimes, podríem dir, de la tradició. Enric Gil, bona tarda.
Bona tarda.
A Anglaterra es disputen 3 jornades en 10 dies. Comencen el dia de Sant Esteve i, per tant, toca entrenar-se el dia de Nadal. Una tradició, l'anomenat Boxing Day, que, filant molt prim, es remunta a l'any 1860, i és que el primer partit de futbol a Anglaterra es va disputar precisament un 26 de desembre.
Sí, va ser un Sheffield Hallam per Sant Esteve, una coincidència que explica per què el futbol està tan arrelat a la cultura anglesa. Una de les teories més esteses de l'origen del Boxing Day, en català el Dia de les Caixes, és la que remunta a l'Anglaterra victoriana. El dia de Sant Esteve, els propietaris oferien als treballadors regals o restes de menjar de Nadal que havien sobrat en caixes. Les famílies recollien els paquets i anaven plegades a l'estadi a veure el seu equip. En futbol, el Dia de les Caixes, el Boxing Day, té la mítica de la tradició, de l'excepcionalitat que tant agrada als anglesos. Sol ser una jornada de futbol especial, amb molts gols i amb un tòpic alimentat per Sir Alex Ferguson. Qui vulgui la Premier ha de guanyar per Sant Esteve. El Boxing Day d'aquesta temporada es cau en cap de setmana i destaquen l'Arsenal, Chelsea i el Leicester Manchester United. La gran diferència d'aquest any serà l'absència d'aficionats a les grades per la mala situació de la pandèmia a les illes. Només hi haurà públic a Anfield diumenge. Els qui arrufen el nas amb el Boxing Day són els jugadors i els entrenadors, que es queden sense festes de Nadal i disputen 2 partits en 48 hores, perquè hi ha una altra jornada a partir de dilluns. Dies frenètics, freds, que porten els jugadors al límit i posen a prova la seva resistència.
Vaja, doncs Nadal amb futbol a Anglaterra i Nadal amb bàsquet als Estats Units, perquè l'NBA programa partits pel mateix dia 25 de desembre des del 1947, és a dir, fa més de 70 anys. I aquest any no serà una excepció, perquè, Ernest, els aficionats podran gaudir de 12 hores ininterrompudes de bon bàsquet. Per exemple, Marc Gasol i LeBron James jugant contra Luka Doncic.
Exacte, és a dir, la idea amb els partits que hi ha programats és que l'NBA s'asseguri que els milions de persones que seran a casa en família tinguin bons partits de bàsquet davant durant, com deies, migdia. Era una de les demandes de la patronal a la qual els sindicats de jugadors d'entrada s'hi oposaven perquè deien que la temporada anterior, doncs, havia acabat feia massa poc temps i calia començar a partir del gener, però és que l'NBA estava obsessionada en jugar per Nadal. I, per tant, demà tindrem un Bucks Warriors, és a dir, Antetokounmpo contra Curry, un Boston Celtics New Jersey Nets, és a dir, veurem a Kevin Durant i a Kyrie Irving per Nadal, i els Celtics de Tatum. I, com deies, de Nadal a Sant Esteve, els Lakers de Marc Gasol s'enfrontaran als Mavericks de Luka Doncic.
Doncs ja veieu que el menú és farcit, amb futbol a Anglaterra, amb bàsquet dels Estats Units, però aquí també tenim la nostra competició nadalenca, la nostra tradició. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És de natació, la Copa Nadal, que es disputa des del 1907. I que demà tornarà a reunir els competidors al Port de Barcelona, tot i que aquest cop ha perillat la disputa d'aquesta Copa Nadal de Natació al Port de Barcelona per culpa del coronavirus, una vegada més.
Gairebé va ser com arribar al final de la pròrroga i tot just abans dels penals, quan el Natació Barcelona va rebre el vistiplau per tirar endavant la Copa Nadal més excepcional dels últims anys. El president del club senevista és Bernat Entràs.
Fins ahir, 6 minuts abans de l'hora en què el Port de Barcelona ens demanava que cancel·léssim la prova perquè no teníem encara l'autorització de les autoritats del Procicat, ens temíem que per segona vegada en la seva història s'hauria d'ajornar o s'hauria de suspendre.
Només la Guerra Civil fins ara ha estat capaç de cancel·lar la prova de natació més antiga de l'Estat, i ara la pandèmia tampoc en serà un obstacle. Això sí, amb mesures sanitàries estrictes que inclouen absència de públic, un test d'antígens abans de nedar i sèries molt més reduïdes. La Copa Nadal comença i acaba davant l'estàtua de Colom i són 200 metres de recorregut. En categoria femenina, la vigent campiona és Laura Rodríguez i en categoria masculina ho és Guillem Pujol. que busca allargar encara una miqueta més la seva hegemonia a la prova.
Preparat per consolidar la meva setena victòria consecutiva ja aquest any. I, bueno, la veritat és que també s'ha de dir que molt content. Finalment es podrà fer, no?
La Copa Nadal arriba aquest any a l'edició número 111 i les primeres sèries es començaran a disputar a les 10 del matí.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Seran les 3 de la tarda, els futbolistes anglesos, els nadadors de la Copa Nadal, els jugadors de l'NBA, no seran els únics esportistes que no descansaran per Nadal i per Sant Esteve. N'hi ha d'altres que també s'hauran de menjar els torrons, diguem-ne que amb moderació, això sí és que en mengen. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Per exemple, els jugadors del Barça d'handbol.
Sí, els de Xavi Pascual juguen a partir de dilluns a la Final Four europea d'handbol a Colònia i els esperen dies intensos. Demà, dissabte i diumenge faran últims entrenaments durant el matí a Barcelona. Diumenge al matí marxaran cap a Alemanya per poder jugar l'endemà dilluns 28 a la primera semifinal contra el PSG.
Hi ha més esportistes, però, que hauran de ser lluny o preparant proves. L'esquiadora catalana Núria Pau també passarà les festes lluny de casa, també per un motiu ben especial.
És l'única esquiadora catalana, també espanyola, que competirà a la Copa del Món Femenina de Semmering, a Àustria, els dies 28 i 29 de desembre, en les modalitats de gegant i slàlom. Els grans resultats que ha aconseguit a Itàlia la setmana passada a la Copa Europa l'han fet canviar de plans i finalment participaran en aquesta Copa del Món.
La tornada a casa amb la família l'hauré de posposar. El millor per estalviar-me molts quilòmetres i fer-ho tot el millor possible, doncs, és quedar-me aquí a Itàlia aquests dies per entrenar un parell de dies, descansar i anar cap a Àustria en aquestes Copes del Món ben preparada. Seran les primeres que faig aquest any. Ara estic en un bon moment, físicament, mentalment. Em noto molt bé sobre els esquís, així que la idea pues, serà donar-ho tot i veure aviam on puc estar amb una carrera on hi hauran les millors esquiadores del món.
Més esportistes amb l'agenda carregada aquests dies. Les seleccions masculina i femenina de waterpolo faran aquests dies a Tenerife i a Màlaga estajos de preparació de cara als Jocs Olímpics de Tòquio.
Sí, una concentració que ha de servir bàsicament per fer grup. La masculina es farà a Tenerife el dia del dia 26, del dia de Sant Esteve, fins al dia 30 de desembre. Hi haurà sessions físiques de gimnàs i d'entrenaments d'aigua. Entre els catalans hi haurà waterpolistes com Roger Taüll o Bernat Sanahuja. La participació de les internacionals de l'Atlètic Barceloneta és ara mateix una incògnita arran dels casos de Covid detectats aquests dies a l'equip. La selecció femenina de waterpolo es concentra els mateixos dies, és a dir, del 26 al 30, però a Màlaga, amb waterpolistes destacades com Laura Ester, Maika García, Roser Tarragó o les germanes Espar.
I també passarà lluny les festes, de fet, molt lluny de casa seva, el català Didac Costa, que es troba participant a la Vendée Globe, la regata de vela que consisteix a fer la volta al món en solitari.
Didac Costa, que fa 40 dies que es disposa a completar aquesta volta ell sol, a vela, sense escales, un desafiament considerable, una de les proves més dures del món, que ja va completar fa 4 anys. El barceloní, per tant, passarà aquests dies de festa a bord del seu vaixell One Ocean, One Planet. Costa és 19è ara mateix a la classificació i aquests dies es menjarà els torrons, segurament més metafòricament que literal, creuant les costes australianes, justament els antípodes a Catalunya.
I una cosa més, abans de la publicitat, un tribunal suís ha anul·lat la suspensió de 8 anys al nedador xinès Sun Yang, guanyador de 6 medalles olímpiques, per haver destruït a cops de martell les mostres d'un control antidopatge sorpresa que li van fer el setembre del 2018. Aquesta resolució obliga a repetir el judici del TAS, ara amb nous jutges. El nedador havia presentat una demanda per la parcialitat d'un àrbitre del Tribunal d'Arbitratge Esportiu.
Catalunya migdia.